Ferran Pedret i Santos, president del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Benvingut al programa L'Hemicicle i gràcies per ser amb nosaltres. El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha demanat la reprovació del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per la seva gestió de la pesta porcina. Creu que s'està gestionant bé aquesta crisi des del govern?
Miri, com sempre, en situacions que són de crisi i que afecten a la feina de milers de treballadors i treballadores i a interessos econòmics importants per Catalunya, s'ha de ser molt prudent. Però des de la prudència i des de la contenció, crec que val la pena assenyalar que almenys fins ara, amb la informació de la que disposo en el moment d'adreçar-me a tots vostès, s'ha contingut el focus dins del radi, del primer radi de 6 quilòmetres que es va establir al voltant del primer cas positiu confirmat. No? Per tant, a mi em sembla que això avala que s'ha fet bona feina per part del govern de la Generalitat, per part de tots els professionals que han estat intervenint en la contenció del focus i també per part del sector. A partir d'aquí, que Junts decideixi que vol elevar el to de la seva oposició respecte a la gestió d'aquesta crisi de la pesta porcina, doncs em pot semblar comprensible des d'un punt de vista estrictament polític, però crec que va agafant Junts cada vegada més distància respecte a la realitat.
El govern no descarta que el virus de la pesta porcina hagi sortit d'un laboratori, però fa uns dies el conseller Ordeig va apuntar que podria haver arribat a través d'un entrepà amb embotit contaminat procedent d'algun punt d'Europa. És un error? Creu que és un error apuntar a una possible causa sense confirmació encara oficial?
Miri, estic convençut que el conseller Ordeig, quan va reproduir una de les hipòtesis que hi havia sobre la taula, ho va fer perquè apuntava, diguem, qüestions que li havien estat traslladades per persones expertes en la matèria. En qualsevol cas, la primera tasca en una situació com aquesta és clara, és la contenció del focus. I la segona, en tot cas, òbviament, és esbrinar quin és l'origen, allò que tots vam aprendre durant la pandèmia de la Covid sobre el pacient zero i les cadenes de transmissió, etc. Això és fonamental també per contenir efectivament el focus, però la primera és contenir-lo i després esbrinar l'origen del virus per provar de contribuir a les tasques d'extinció del focus. I a mi em sembla que el govern diguem, ha encaminat bé les seves prioritats i que en tot cas ara s'està fent la investigació pertinent. Hi ha un comitè de persones expertes que estan assessorant el govern en aquesta matèria i ja s'acabarà escatint quin és l'origen de la infecció que el seu dia va donar doncs aquest primer positiu. Però el que crec que val la pena destacar és que la tasca de contenció del focus sembla bastant ben encarrilada, que a més hi ha una tasca que ha fet el govern de recuperar la confiança de molts dels nostres diguem, interlocutors en el mercat i ha reobert, encara que sigui parcialment amb l'estratègia de regionalització, ha reobert mercats pel porcí català i que també la confiança del consumidor català en la carn de porc produïda aquí es manté, no? I per tant jo crec que això és rellevant des del punt de vista econòmic pel sector, des del punt de vista dels treballadors i treballadores del sector i crec que dona una bona mostra de que s'està oferint confiança i transparència, que és el que cal en situacions com aquestes.
La setmana que ve el president Salvador Illa compareixerà a petició pròpia aquí al Parlament per retre comptes de la gestió que està fent el govern d'aquesta crisi. Demanaria als grups de l'oposició que oferissin mà estesa al govern per liderar, per gestionar aquesta crisi sanitària?
Miri, no necessàriament, sempre és d'agrair, no? Però no necessàriament. El que sí que penso que cal demanar a tots els grups, el nostre també, és la capacitat de proposar. No? De posar sobre la taula aquells elements que puguin servir per la millora de la gestió. La crítica, per tant, fonamentada, raonada, no ha d'espantar ningú, és perfectament raonable que es faci, és la funció dels grups de l'oposició, sens dubte, però en base a aquesta crítica raonada, fonamentada i a les propostes és quan penso que pot ser una compareixença que sigui constructiva i que la ciutadania pugui entomar com quelcom que ha estat útil pel país.
D'aquí pocs dies acabarà l'any i el govern d'Illa encara no ha pogut aprovar cap pressupost en el seu mandat. La Generalitat, recordem-ho, té els pressupostos prorrogats des del 2023. Entenc que el govern, abans del 31 de desembre, haurà d'aprovar una pròrroga tècnica.
Sí, jo crec que clarament anem encaminats cap a aquesta pròrroga tècnica, però també el govern en cap moment renuncia a portar uns pressupostos. El que es vol és poder assolir un bon acord dels pressupostos i fer-ho el més aviat millor, però amb l'accent posat en poder assolir un bon acord dels pressupostos, que a més pensem que val la pena aprofitar el context de creixement econòmic de Catalunya, del conjunt d'Espanya, per tal de fer uns pressupostos que estructuralment incorporin més recursos per finançar els serveis públics, que al cap i a la fi són els que incideixen en la vida quotidiana dels ciutadans i ciutadanes.
Vostè confia que el govern podrà aprovar els pressupostos l'any que ve, encara que no sigui l'1 de gener?
Sí, jo hi tinc confiança. Penso que hi ha elements que racionalment conviden a que diversos grups, especialment els que van subscriure acords d'investidura amb el PSC, però també poden ser altres grups, arribin a la convicció que és bo que el país disposi d'uns pressupostos. És més, li diré, penso que el temps de les oposicions merament destructives o de mera erosió del govern ha passat. Crec que la ciutadania, fins i tot la que volta altres opcions, no la que governa, el que espera és que siguem capaços de posar-nos d'acord al voltant de temes tan centrals com l'ordenació dels recursos del país. I nosaltres vam fer això quan estàvem a l'oposició. Nosaltres vam ser responsables i vam votar a favor de dos projectes de pressupostos diferents en dos anys diferents, no? I per tant, jo convido a que ens fem tots plegats aquesta reflexió. Si bloquejar i impedir que hi hagi uns pressupostos que necessàriament seran expansius i, per tant, en què difícilment es podrà fer la crítica de que hi ha menys recursos per una cosa o per l'altra, doncs crec que no és el camí que la ciutadania espera.
Vostès confien aprovar els pressupostos amb els socis d'investidura, amb Esquerra i els Comuns, que han posat condicions per asseure's a negociar aquests pressupostos amb el govern. Els republicans volen el finançament singular i els comuns exigeixen que el govern compleixi tots els compromisos en polítiques d'habitatge. Tot això està encarrilat?
Sí, s'està treballant tant en un aspecte com en l'altre. A mi em sembla comprensible que els grups que van donar suport a la investidura posin condicions per asseure's a negociar uns pressupostos. També és veritat que en alguns casos val la pena examinar doncs, els temps d'execució per arribar als determinats assoliments, etc. Hi ha un bon grau de compliment dels acords d'investidura, però també hi ha acords d'investidura que per poder-se implementar necessitaran del concurs d'uns pressupostos, no? I per tant, aquí, des de la nostra perspectiva, òbviament, seria lògic, hi hauria un fil de continuïtat bastant comprensible entre donar suport a una investidura i fornir a aquell a qui li has fet confiança en la investidura dels instruments que necessita per complir els acords d'investidura.
Parlàvem abans de les polítiques d'habitatge. La setmana que ve el Parlament aprovarà definitivament la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, que era una escletxa que alguns propietaris havien trobat per apujar els preus dels lloguers. Creu que aquesta llei està prou blindada jurídicament i que no hi ha perill que el Tribunal Constitucional la tombi?
Nosaltres pensem que sí, i és més, Junts va portar això al Consell de Garanties Estatutàries. Li he de dir que penso més com una estratègia dilatòria que no pas en fe autèntica en què hi trobarien, diguem, vicis d'inconstitucionalitat o que no s'adaptés a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. I el cert és que el Consell de Garanties Estatutàries, fora d'algunes observacions que ha fet, ha trobat que tot entrava dins del marc del que és estatutari i del que és constitucional. Per tant, confiem en que també pugui passar un examen de constitucionalitat. En tot cas, ens preocupa, sobretot, que el ciutadà i la ciutadana es vegi protegit en el seu dret d'accedir a un habitatge a un preu raonable i, per tant, estem fent tot el que està a les nostres mans en polítiques que tenen a veure amb l'oferta, en polítiques que tenen a veure amb la demanda, en polítiques que tenen a veure amb la intervenció del mercat, amb la regulació, amb la compra d'habitatges. Estem fent tot allò que està a les nostres mans per intentar incidir en un mercat que clarament és disfuncional i que no està garantint el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge. Per tant, això és el que centra l'acció del govern. Hem sentit més d'una vegada dir-ho al president Illa que en matèria d'habitatge anem a totes.
Una altra carpeta que justament el govern de Salvador Illa està estudiant és prohibir la compra especulativa d'habitatge. El PSC hi està d'acord.
Sí, això s'està estudiant i em sembla que de totes, si el que cal és reforçar la idea que l'habitatge és per viure-hi, el que cal és també establir instruments que permetin garantir això, no? I per tant que hi hagi habitatge al mercat, que la gent hi pugui accedir, i el que cal fer, això sí, és estudiar bé les mesures que es vulguin implementar. És a dir, han de poder passar, com en dèiem abans, un examen de constitucionalitat. Aquí hi ha una qüestió de ponderació de drets que són fonamentals tots dos, el d'accedir a l'habitatge i el de la propietat, i per tant, en aquest exercici de ponderació entre drets, cal calibrar molt bé el que es fa per poder passar els filtres de constitucionalitat, i estic convençut que el que faci, el que finalment impulsi el govern, en diàleg amb els socis parlamentaris i en diàleg amb els sectors socials diversos que volen intervenir en aquest debat, doncs serà quelcom que sigui sòlid des del punt de vista legal i constitucional.
Per tant, un cop ponderats els drets, diguéssim, de totes dues bandes, creu que el govern aprovarà alguna mesura per intervenir en la compra especulativa?
Jo penso que sí, que quan un el que fa és dir anem a estudiar en profunditat un informe que al seu dia s'havia fet i anem a veure quines opcions disposem, és perquè té la voluntat de finalment acabar adoptant alguna mesura, però no em correspon a mi avançar quina sigui perquè s'està estudiant.
Aquesta setmana s'ha constituït un grup de treball entre la Conselleria d'Educació, Esquerra i els Comuns per estudiar la viabilitat de fer gratuïta tota l'educació per a nens i nenes de 0 a 3 anys. Recordem que ara només és gratuït l'I2. És possible que els pròxims pressupostos incorporin la gratuïtat d'algun altre curs de l'escola Bressol?
No li sé dir si amb un pressupost que ni tan sols s'ha començat a negociar això hi figurarà o no hi figurarà. El que està clar és que hi ha la voluntat política, i no només la voluntat política, sinó la intenció d'aterrar-ho i de fer-ho tangible. Hi ha acords que es deriven de l'aprovació al seu dia dels decrets de suplements de crèdit que van en aquesta direcció. I a nosaltres, com a posició política dels socialistes i les socialistes de Catalunya, ens sembla que l'etapa 03 és una etapa fonamental, no només en termes de conciliació de la vida personal i familiar, que també, sinó en termes estrictament formatius, no? Està acreditat que els alumnes i les alumnes que han tingut el pas per aquesta etapa educativa després van millor en la resta d'etapes educatives, i per tant, per una qüestió d'equitat, d'igualtat d'oportunitats, cal avançar cap a la universalitat del 03.
Ho veu factible que s'implanti aquesta universalitat del 0 a 3 aquesta legislatura?
Tampoc sóc tècnic en la matèria. Jo crec que hi ha d'haver la voluntat política, hi ha d'haver la fórmula que ho faci possible, i hi ha d'haver un procés d'implementació que necessàriament serà gradual, però que s'està avançant en aquesta direcció, i que és molt bona notícia que en aquest país estiguem tenint aquests debats i aquestes voluntats polítiques, doncs això sí que li puc dir.
Abans parlàvem del rol de Junts per Catalunya, del principal grup de l'oposició al Parlament. Aquests dies hem sentit alguns dirigents de Junts acusant el PSC, Esquerra i els Comuns de ser, diuen, un tripartit encobert que els hi aplica un cordó sanitari. És així?
No, no hi ha cordó sanitari a Junts. Si tenen dificultats per fer avançar les seves propostes i les seves posicions, crec que projectar la responsabilitat sobre altres no és la millor de les aproximacions.
Els agradaria que el principal grup de l'oposició participés en els grans consensos de país, per exemple, a l'hora d'aprovar uns pressupostos?
Sens dubte, però miri, ni tan sols demano tant. El que li demano directament a Junts, el que interpel·lo, és a que subscriguin el Pacte Nacional per la Llengua, per no anar més lluny. Li poso aquest com a un primer exemple. Seria molt bo pel país i pel català.
A Madrid, Pedro Sánchez, hem vist que ha començat a fer alguns gestos per intentar tornar a sumar Junts a la majoria de la investidura. Creu que un possible retorn a Catalunya de Carles Puigdemont l'any que ve podria ajudar a recompondre les relacions?
Bé, en fi, les relacions entre el PSC i Junts són perfectament cordials, normalitzades, etc. Jo crec que seria bo pel conjunt del país, per Catalunya, pel conjunt d'Espanya, per Europa, fins i tot, que Puigdemont pogués tornar, president Puigdemont pogués tornar a Catalunya i pogués exercir sense cap altra restricció el seu paper com a líder del principal partit de l'oposició, que és la posició que li han donat els seus militants i els seus votants, no? I per tant, jo crec que això és desitjable i és en el fons el que busca la llei orgànica d'amnistia, i reivindiquem altra vegada que aquest esperit que el legislador va voler donar a la Llei Orgànica d'Amnistia i la seva lletra doncs, siguin respectats.
Una hipotètica reunió en cas de retorn entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont creu que podria donar oxigen al president espanyol?
Bé, jo no sé si tot depèn d'una reunió. Tendeixo a pensar que no és una qüestió d'una foto o d'una reunió. Ara bé, si això s'ha de produir, no ens correspon a nosaltres dir-ho. Sobre l'agenda del president del govern d'Espanya, és ell qui disposa i qui estableix els criteris de necessitat i d'oportunitat política. A mi em sembla que és sobre qüestions de fons que val la pena que els diferents espais polítics vagin dialogant. I això es fa, evidentment, a les Corts Generals, es fa aquí també, al Parlament, i es fa en els espais que existeixen entre organitzacions polítiques. A mi em sembla que és bo que representants de dues tradicions polítiques rellevants vagin parlant i vagin treballant les qüestions de fons que els separen i també vagin explorant les possibilitats d'acord.
Permetim parlar un moment del que Salazar. Creu que Pedro Sánchez o el PSOE ha gestionat bé aquesta crisi interna dins del PSOE per les denúncies de treballadores per assetjament sexual?
En primer terme, el que cal fer davant de qualsevol denúncia per assetjament sexual és situar-se al costat de les persones que ho denuncien, de les dones que ho denuncien, creure-les i activar els protocols. Això el PSOE ho ha fet, es van activar els protocols. És a dir, hi ha hagut crítiques a com això s'ha gestionat posteriorment, però els protocols es van activar i hem entès de tot el que ha estat passant els darrers dies que s'arribarà fins al fons amb això. Per tant, nosaltres pensem que és aquesta la línia que s'ha de seguir, reforçant altra vegada que el que cal fer és posar-se al costat de les víctimes i creure-les.
L'oposició, però, critica que el PSOE ha trigat massa a reaccionar davant d'aquest cas.
Miri, és possible, és possible que sí. En qualsevol cas, s'està actuant, com dic, i és això el que pensem que cal posar en valor. I, a més, reitero una vegada més que quan un o una aprèn del moviment feminista, una de les primeres coses que aprèn és el de la solidaritat amb les persones que han patit qualsevol situació d'assetjament o d'agressió. I això és el que cal que presideixi sobre qualsevol altra consideració. S'hagi produït en el si d'una organització, d'una altra o fora de cap organització. És estrictament necessari entendre les dinàmiques que acostumen a envoltar aquestes situacions d'assetjament o d'agressió i, per tant, protegir i acompanyar a les víctimes.
Ara, si li sembla bé, canviem de registre, ens endinsem en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breu possibles. Hi ha algun diputat o diputada amb qui tingui una especial afinitat personal?
Serien més d'un o d'una, però hi ha un diputat que fa un cert temps que ens coneixem, que és en Jordi Riba, que és del meu grup parlamentari, en aquest cas, que com compartim sovint interessos i rareses, doncs sí, ens entenem prou bé.
Quines rareses comparteixen?
Ha dit que ha de ser breu això, però diguem interessos potser una mica peculiars respecte a temes històrics, interessos una mica peculiars respecte a temes culturals, etc. Tipus d'un cert sentit de l'humor, per dir-ho així.
Si no es dediqués a la política, què es dedicaria?
Doncs a l'advocacia, que és la meva vocació. Ara no exerceixo, però la meva vocació és la d'advocat laboralista i d'estrangeria.
Té algun referent en qui s'emmiralli?
Serien moltíssims. Miri, jo podria dir noms, però hi ha milers de companys i companyes anònims i anònimes que ens han precedit en les lluites en les que avui estem i que per mi són els autèntics referents, no? La gent que va aixecar el projecte col·lectiu colze a colze i sense demanar res per ells.
És puntual quan queda amb algú?
Sí que ho soc, sí.
Hi ha alguna feina domèstica que li faci molta mandra de fer?
Sí. Sí, planxar.
Sabem que vostè és un bon cuiner i que fa postres, bons postres. Té algun postre nadalenc a punt per fer?
Sí. Faig mantecados i també faig el tortell de reis. Me'l faig jo mateix. Sí.
Té alguna mania confessable?
Alguna mania confessable? A vegades, però això crec que li passa a tothom, a vegades he de comprovar dues o tres vegades si he tancat bé la porta o he tancat els llums, però crec que és bastant usual.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
Doncs un món on acabi tota forma de dominació, d'explotació, d'opressió d'unes persones sobre les altres.
Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
Gràcies a vostès, fins aviat.